Quart.cat entrevista avui Xavier Casals, professor d'Història Contemporània i un dels ponents de la 29a edició del curs d'estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Xavier Casals, benvingut a Quart.cat.
Bon dia.
Vostè parla en aquesta nova edició del curs d'estiu de la Unipau, de l'ultradreta que ve. En els últims anys hem començat a sentir amb relativa força partits ultradretans a Grècia, França, països escandinaus, Holanda, Dinamarca. Aquesta és l'ultradreta que ve o hi ha encara alguna més amagada que treballi a les bases?
Bueno, la pregunta és complicada de respondre perquè, de fet, l'ultradreta que ve és la que ja va irrompre en els anys 80, sobretot, i aleshores el que estem assistint són a canvis i mutacions. Per exemple, teníem a Europa Occidental, que és diferent d'Europa Oriental, teníem una ultradreta doncs, que s'havia modernitzat, que havia fet una lectura parcial de la Il·lustració, que acceptava la democràcia, almenys oficialment, i en canvi a Grècia hem vist doncs, com irromp al Parlament, a les institucions, una extrema dreta d'origen o descendència neofeixista i neonazi, esquadrista, però que també aporta un element de novetat, doncs, que és aquest, allò que en podríem dir, entre cometes, treball social, és a dir, banc d'aliments, banc de sang, etc. I per tant, doncs, aquí a Europa Occidental ens pensàvem que teníem una extrema dreta que anava cap a una modernització i ara veiem que hi ha un hibridisme entre velles formes d'extrema dreta i noves formes.
Per què creu vostè que van sorgint cada cop més aquests partits feixistes? O si més no, es van llevant de nou quan semblava que a Europa es vivia una relativa calma democràtica?
Jo faria dues observacions a la pregunta. Molt ràpidament, es parla d'Europa com si fos un tot i en canvi jo crec que hem de fer grans distincions i algunes són molt importants. Per exemple, si mirem els països més castigats per la crisi, que són Portugal, Espanya, Irlanda i Grècia, només a Grècia hi ha una extrema dreta a tenir en compte, que és poderosa, però que té sobre un 10% dels vots, que és Alba Daurada. Per tant, aquests països que segons les velles teories gairebé mecanicistes amb crisi econòmica, atur, immigració, haurien d'originar una extrema dreta poderosa, no hi és. Per tant, això ens indica que hem de matisar les anàlisis. I la segona part és que tothom parla d'un retorn del feixisme i jo crec que és important dir que estem davant d'un fenomen diferent. És a dir, té trets del feixisme en el sentit doncs, d'unes ideologies que poden elogiar la desigualtat, que en alguns casos tenen una afiliació directa amb organitzacions o partits que van ser neofeixistes, però sobretot el que tenim ara és un moviment que podríem dir antiglobalització de dretes, no als fluxos migratoris, no a les deslocalitzacions industrials, no als organismes supranacionals, no al multiculturalisme, no a organismes supranacionals com la Unió Europea. Per tant, és un moviment diferent que té dues grans banderes. La protesta contra allò que se'n diu l'establishment, que ara aquí a Espanya sobretot en diuen la casta, i la defensa d'una identitat nacional que ells perceben com amenaçada.
Quin seria per vostè el país més amenaçat ara per ara a Europa per la ultradreta?
Bueno, si mirem els resultats de les eleccions europees, hi ha dos països a Europa Occidental que tenen un problema important. Un és Gran Bretanya i l'altre és sobretot França. Ara, també si mirem la pregunta que ha fet, quins són els països que amenacen l'ultradreta, potser hauríem de fer un plantejament a la inversa, és per què l'ultradreta amenaça aquests països, i ho dic en el sentit de que sovint es percep aquests països com a causants de la crisi de les democràcies i les institucions, quan el fenomen és invers, és la crisi de les institucions, la desconfiança dels ciutadans, el que fa que aquests s'adrecin cap a partits on potser no s'hi haurien adreçat.
Què és el que no sap el ciutadà de peu d'aquesta ultradreta que ve? Ara explicava els matisos entre el que s'entenia per feixisme i el que ara és l'ultradreta.
Bueno, jo crec que el ciutadà de peu és difícil de saber o de ponderar el que sap o el que no sap. Jo, potser fent una simplificació, doncs diria que estem davant d'un fenomen nou, no estem davant d'uns escamots no feixistes, de gent que vol tornar un passat nostàlgic a les dictadures nazifeixistes, sinó que estem davant d'uns moviments de protesta molt amplis, davant d'uns partits que reclamen els referèndums i els plebiscits perquè diuen que els parlaments han segrestat la voluntat nacional, que per tant són uns partits que poden assumir tranquil·lament doncs, una hiperdemocràcia o una democràcia plebiscitària. Són uns partits que s'oposen a la globalització i per tant tenen un electorat transversal, sobretot els grups que els voten acostumen a ser sobretot un vot urbà. està sobrerepresentat el vot urbà, el vot juvenil, un vot juvenil de baix nivell d'estudis, està sobrerepresentat el vot masculí per damunt del femení, i aleshores aquests partits no reclamen de genealogies del passat, sinó que són sobretot partits de protesta i d'identitat que rebutgen aquest món globalitzat. És a dir, sobretot el missatge que llançaria és, malgrat que a vegades els mitjans de comunicació ho presentin tot com un retorn del passat, o a vegades els mitjans de comunicació ens mostrin Alba Daurada com a expressió d'aquest feixisme que torna, jo el que els diria és que estem assistint a uns canvis molt importants on alguns d'aquests partits, com per exemple el Front Nacional, aspiren ni més ni menys a reemplaçar a la dreta clàssica.
I després de deixar enrere el nazisme i que Europa hagi viscut durant anys unes xacres amb aquesta qüestió, com arriba un partit com el de Marine Le Pen a entrar al Parlament Europeu?
Bueno, jo crec que podem fer aquestes reflexions mirant a casa nostra. És a dir, a veure, aquí, perquè ara aquí a Espanya sobretot aquest discurs el fa l'esquerra, però... Hem dit abans que l'extrema dreta té dues banderes, la defensa d'una identitat amenaçada i la protesta contra l'establishment. Aleshores, si mirem aquí, doncs trobem partits que no hi ha manera de que deixin de ser oligàrquics, trobem que no hi ha democràcia interna, que no hi ha llistes obertes, que hi ha llistes amb imputats, que el ciutadà se sent impotent davant d'aquest sistema, trobem una Europa que està pràcticament fent dictats econòmics, l'Europa dels mercats i no l'Europa social, és a dir, Europa és com una mena de cobrador del frac que passa factura als països rics per pagar els rescats dels països pobres. Per tant, hi ha aquest sentiment de protesta. I aleshores aquest sentiment de protesta doncs, el canalitzen sobretot aquests partits, que són partits transversals, que sobretot els seus votants se'ls defineix com ninistes, perquè no es defineixen ni de dreta ni d'esquerres. Aleshores, en bona mesura, és què fan els grans partits per recuperar aquest electorat. És a dir, a veure, mirem aquí mateix, aquí s'estan fent lleis per treure els imputats de les llistes, s'estan fent llistes obertes, s'estan prenent, quines mesures es prenen per acabar la corrupció? Ho dic perquè es mira aquests partits com si fossin uns bolets que sorgeixen al marge del sistema, creixen de manera inexplicable. En realitat, aquests partits, com va dir Laurent Fabius, primer ministre socialista, tenen bones preguntes però donen falses o males respostes. És a dir, trauen els temes que preocupa la gent, corrupció, a vegades immigració, inseguretat ciutadana, etc. Són temes que els grans partits tendeixen a evitar.
Però aquí a Catalunya, per exemple, existeix un partit ultradretà, que és Plataforma per Catalunya, de moment minoritari, de moment. I quin paper però li augura a aquest partit aquí a Catalunya? Tenint en compte tot el que està venint dels partits grans que no afronten altres coses.
Jo crec que aquí a Catalunya i en aquests moments a Espanya, però sobretot a Catalunya, no es poden fer previsions, perquè si mirem les últimes eleccions, doncs Podemos, que era un partit creat al gener, doncs és la quarta força política, i Vox, que es va crear també al gener, va treure prop d'un quart de milió de vots. Aleshores, a partir d'aquí, tota previsió s'ha de fer en cautela, però jo crec que precisament Plataforma per Catalunya s'emmarca dins d'aquest moviment de contestació als partits tradicionals i juntament amb Plataforma, i això és molt important no perdre-ho de vista, l'arbre no ens ha d'impedir veure el bosc, van aparèixer altres partits, sigui la CUP, sigui Ciutadans, sigui Solidaritat Catalana per la Independència. I això és una protesta dins del sistema d'un elector que està cansat dels partits tradicionals i, per exemple, si es miren números, en l'última dècada, els cinc grans partits catalans, Esquerra, Iniciativa, el Partit Popular, Convergència i Unió i el PSC, han deixat de... Si abans tenien pràcticament el 97% dels vots, ara ja només tenen el 80% o gairebé menys del 80%. Un 20% de la població els ha girat l'esquena. I si mirem el cas de Vic, que és el que potser ens interessaria més per parlar de la Plataforma per Catalunya, és molt important veure que la Plataforma per Catalunya ha estat el que ha canalitzat aquest vot de rebuig als grans partits, però la segona força, les últimes eleccions municipals, va ser la Plataforma amb un 20%, la tercera, la CUP, amb un 10%, i fins i tot Solidaritat Catalana per la Independència va treure un 5% dels vots. És a dir, a Vic, un 35% de la gent que van a votar, és a dir, al marge de vots en blanc i abstenció, va fer-ho per partits diferents als tradicionals. Aleshores, aquí a Catalunya quin paper pot tenir? És molt difícil fer previsions perquè s'està esquarterant, ja té la Plataforma per Catalunya, el Josep Anglada ha dit que es presentarà, sembla ser, o es podria presentar en la Plataforma Democràtica per Catalunya, i el que va ser el seu secretari de Relacions Internacionals, Enric Rabello, ha fet Som Catalans, que és una extrema dreta, una dreta populista independentista. Per tant, no sabem com evolucionarà aquest espai, però poden sorgir noves formacions en aquest espectre, es poden reagrupar i, simplificant pels que ens estan veient i escoltant, abans, pràcticament, en poc més de 8 mesos, no es podien preveure canvis. Ara, 8 mesos són una eternitat. Mirem el cas de Barcelona, on guanyem Barcelona, pot quallar i es pot convertir en una de les tres forces polítiques capdals. Per tant, és una incògnita el que pot passar i cal ser prudent perquè, malgrat que la Plataforma per Catalunya s'ha fragmentat, ha estat una força tradicionalment municipal i els seus baluars han estat les ciutats. Ara caldrà veure com la crisi ha afectat aquest espai.
Vostè creu que la crisi pot fer augurar més el paper de la Plataforma?
Jo crec que la Plataforma, o qualsevol força, per dir-ho d'alguna manera, de dreta populista o d'extrema dreta, tant a Catalunya com a Espanya, es troba amb un problema important per créixer, i és que aquí el vot de protesta contra l'establishment s'ha fragmentat. És a dir, hi ha altres opcions, que no vol dir en absolut que siguin d'extrema dreta o de dreta populista, que són de molts colors, és a dir, Ciutadans, UPyD, la CUP, etc., han agafat un vot de protesta que en un altre lloc, com podria ser França, el podria acaparar un gran partit com el Front Nacional. En canvi, tant com a Catalunya i a Espanya, aquest vot es troba molt fragmentat en petits nínxols, l'extrema dreta o la dreta populista que surti ha de competir en molts àmbits i per tant és difícil crear-se un gran espai. Això, eventualment, fent hipòtesis, que no sabem la versemblança que poden tenir, una crisi del Partit Popular, la cristal·lització d'un partit a la dreta del Partit Popular, potser podria permetre créixer una dreta a la dreta del PP. Però ara per ara aquest vot de protesta està molt fragmentat i territorialitzat.
De manera, a Espanya hem vist canvis de polítics de dretes que cada cop més tenen l'extrema dreta, com Vidal Quadras, amb Vox, sobretot ara, també amb el procés sobiranista de fons. No sé si el camí cap a la independència que viu actualment Catalunya creu, alimenta una mica el posicionament d'extremistes a Espanya i aquesta ultradreta està molt fixada també amb el procés català.
Jo crec que, a veure, primer, jo crec que Vox no és d'extrema dreta, és una dreta a la dreta del PP, no ha agafat el multiculturalisme, la immigració com a temes, ha agafat una oposició a les autonomies i si jo vaig mirar la web i aquests temes no hi eren.
I de moment, no?
Bueno, però això és un judici d'intencions, jo diria que quan els agafin s'analitza, diguem-ne, però clar, preveure què faran això. En principi, jo quan ho vaig mirar l'última vegada, aquests temes no hi eren. Què hi havia? Doncs hi havia el terrorisme, l'amenaça de la pàtria amenaçada, la pàtria amenaçada per el secessionisme, la demanda d'abolir, crec que era el sistema autonòmic, etc. Clar, a veure, aquí el que tenim és que l'extrema dreta, que podríem considerar tradicional, la que nosaltres identifiquem doncs, amb el 20N, etc., té un nínxol molt petit i, de fet, em vaig dedicar a comprovar els resultats de les eleccions europees del 2009 i les del 2014 i el percentatge de vots era exactament el mateix. Crec que era 0,38 o 0,39%. Aleshores, el vot que podríem considerar doncs, que s'identifica amb un nacionalisme espanyol o que veu la pàtria espanyola amenaçada també està molt fragmentat, pot anar des del PP fins a Vox, passant per Ciutadans o UPyD, i per tant això també fa difícil que surti una força d'extrema dreta o de dreta populista que tingui com a monotema aquest, perquè precisament aquesta defensa d'un estat espanyol amenaçat pel secessionisme és compartida per diferents formacions. I això deixa poc espai perquè una eventual extrema dreta que tingui una formació clara amb un líder que desperti atractiu entre l'electorat, doncs pugui instal·lar-se en aquest espai o agafant aquest tema.
Però després veiem figures del Partit Popular com l'alcalde de Badalona, per exemple, que agafa un part de discurs de...
Va agafar, el tema de Badalona mereix una reflexió a part, perquè és, el va definir, crec que era Enric Juliana, com un experiment del Partit Popular, l'àrea metropolitana, i va fer una incursió en temes d'inseguretat ciutadana i immigració, que era pràcticament doncs, un populisme de dretes. Pels que ens estiguin escoltant o veient, poden veure aquest tipus de discurs amb el vídeo electoral de Xavier García Albiol del 2007, que es diu 7 minutos. Aleshores, aquí el PP va fer una incursió que, per exemple, això podria ser un eventual camp per on podria evolucionar aquest partit a Catalunya. Això no ho sabem. Però és un element que fa fer una reflexió sobre com aquesta dreta populista pot tenir molts camins per desenvolupar-se. I, per tant, cal seguir amb atenció aquest espai. Ara bé, el García Albiol va ser, com va dir Juliana, un experiment. Veurem si això tendeix a créixer, si queda localitzat, etc.
Els partits ultradretans creu que són en gran part una tapadora de grups violents?
Jo crec que no. És a dir, quan un partit, aquests partits, els que volen créixer a les urnes, tenir presència institucional i que també manifesten que volen governar, sigui els consistoris o altres, altres ens, com poden ser parlaments autonòmics, etc., el que volen és respectabilitat i, per tant, tot allò que els allunyi de la respectabilitat i de la seriositat, entre cometes, de cara a l'electorat, els perjudica i estan interessats realment en erradicar-ho. Aquesta és, fent una generalització, la tendència. Això no vol dir doncs, que hi puguin haver excepcions, com pot ser doncs, el cas d'Alba Daurada, que té unes milícies, però si ara mirem aquests partits que hem comentat abans, com el Front Nacional i d'altres, aquests partits el que aspiren és, per dir-ho d'alguna manera, a normalitzar-se en el paisatge electoral, a ser opcions, entre cometes, com les altres i amb la mateixa legitimitat que les altres. Tenir grups violents no els hi aporta res i els hi perjudica.
Fins i tot el normalitzar-se és més perillós?
A veure, és que estem parlant en termes de perill, és que és molt important això. És a dir, quan aquests partits creixen, la responsabilitat no és d'aquests partits, és què han fet els altres partits perquè aquests partits creixin. Han fet lleis de transparència? A Catalunya tenim llei electoral? Tenim llistes obertes? Tenim diputat pel territori? Els imputats es poden tornar a presentar les llistes? És que ho estem mirant com si aquests partits creixessin al marge, no? És a dir, estem fent alguna cosa perquè en lloc de rescatar persones i en lloc de rescatar bancs es rescatin persones? Clar, les polítiques de la Unió Europea estan fent una Europa social? És a dir, aquests partits creixen perquè hi ha els ciutadans que tenen neguits. Hi ha barris que comencen a ser suburbis i suburbis que comencen a ser guetos. Aquests barris estan fent polítiques per impedir la degradació. Clar, estem mirant això en termes d'una amenaça que creix al marge de la societat o d'una manera o que no hi ha una connexió directa i lògica. En alguns casos no hi és, hi ha un vot de protesta i pot haver-hi un electorat, un nucli dur, per dir-ho d'alguna manera, que sigui ultradretà, però quan aquests partits aconsegueixen un 20 o un 23% de vots, el que està dient la ciutadania, hi ha una part que pot sentir-se identificada i fidel amb aquests partits, però n'hi ha una altra que els està votant perquè no veu una solució a aquests problemes. I aleshores la manera de fer-se escoltar és votant una opció d'aquest tipus. Aquí a Espanya hem tingut el cas de Podemos. No és d'extrema dreta, per descomptat, però és una manera de fer-se sentir i d'enviar un missatge clar al que podríem dir les èlits polítiques, institucionals i econòmiques, de dir, senyors, aquí hi ha un sector molt important de la societat que no se sent identificada amb això.
Però a França, amb el Front Nacional, votar a Front Nacional, per exemple, a França, perquè no te sent representat per un altre partit, fins a quin punt cada persona que vota a Front Nacional no té una part d'irresponsabilitat perquè...
Però clar, aleshores fixem-nos en el que estem dient, és a dir, jo òbviament no defenso aquests partits ni comparteixo les seves idees, però fixem-nos en el que estem dient. El ciutadà vota aquests partits perquè està cansat o fart dels partits tradicionals i la solució que se li dona és aquests partits no s'han de pujar i per tant s'ha de tornar a votar els partits tradicionals. Clar, això dura fins que s'acaba i quan els partits tradicionals porten 40 anys sense fer concessions, doncs clar, comença a entrar en crisi. I aleshores el que fan els partits tradicionals, i això ho hem vist tant en el Partit Socialista com en el partit de la dreta de Sarkozy, és imitar el Front Nacional. I aleshores, com va dir Jean-Marie Le Pen, el pare de Marine, l'electorat tendeix a preferir l'original a la còpia. I això és el que estem veient. Però cal, és a dir, quan aquests partits creixen, les reflexions que s'han de fer als grans partits, i en part la societat, és primer analitzar per què creixen. Segon, veure per què un sector que abans votava aquests grans partits tradicionals ara ha deixat de fer-ho. I tercer, i això és el més important, què s'ha de fer per recuperar-los? Perquè es tendeix a dir, aquests ciutadans tenen una part de responsabilitat, aquests ciutadans, bueno, a veure, aquests ciutadans potser al cap de 20 anys han decidit que no hi ha més alternativa i llancen un missatge dient a veure si així es donen per audits.
Última pregunta, fins on arriba la llibertat ideològica i si creu que algun d'aquests partits haurien de ser il·legals? Perquè jo crec que els magistres, cada vegada que votem,
jo crec que aquesta és una qüestió complexa i aquí només puc donar la meva opinió, és a dir, fins ara he fet anàlisis doncs, que de la politologia, de la ciència política, de la història, ara aquí estem entrant en el camp de l'opinió. Jo crec que quan són delictes d'opinió, per molt que ens desagradi, no s'han de perseguir. Jo crec que les idees es combaten amb les idees. I si resulta que, malgrat tot això, doncs aquests partits avancen, han de fer una profunda reflexió. I legalitzar-los no aporta res. És a dir, si nosaltres tanquem aquest vot de protesta, o un vot xenòfob, o un vot de rebuig al multiculturalisme, li tanquem la porta, sortirà per la finestra. Eliminant l'expressió d'aquest vot, no desapareixerà el votant. Eliminant la visualització del problema, no desapareixerà el problema. Al contrari, és molt possible que aquest elector que votava aquests partits perquè era un vot de protesta, es reafirmi en la seva protesta dient, veus? Ara ja aquests partits, que era el d'aquell home que deia veritats com a punys, l'hem prohibit perquè deia veritats com a puny. Això, per tant, jo sóc prudent i, òbviament, quan es vulnera la llei s'ha d'actuar, per descomptat, especialment en l'ordre públic, agressions, etc. Però si ara estem parlant de delictes d'opinió, crec que cal fer una reflexió molt serena i no perdre de vista que les idees es combaten amb les idees i que suprimint aquests partits no suprimirem els problemes que els fan créixer.
Hem parlat de l'ultradreta que ve amb Xavier Casals, professor d'Història Contemporània. Senyor Casals, moltes gràcies per haver atès a Cugat.cat.
Moltes gràcies a vostès.